Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Doncs vinga, anem a parlar de tot el món online, de tot el que es mou a la xarxa. Tenim amb nosaltres en David Jané, de Volcànic Internet. David, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé. Tu, amb un gaire fred, perquè déu-n'hi-do les temperatures com han baixat, eh?
Sí, sí, però ja sabeu que a prop de, del teclat i la pantalla és el braser del segle XXI, això.
Sí, senyor. Tot i que a la xarxa hi ha algunes coses que s'estan refredant i després en parlarem. Però vaja, d'entrada, aquesta setmana ens sorprenia una notícia en la que parlava que potser podrem tenir mòbils encesos a dins de l'avió, David?
Sí, la notícia és que aquesta normativa que estava vigent quan van començar a proliferar els telèfons mòbils i que feia que quan pujaves a dalt d'un avió te'l fessin apagar, de fet es va crear aquest famós mode avió que fa que quan pugem a agafar un vol, doncs el telèfon quedi sense connexió de cap tipus. Quan dic connexió em refereixo sense wifi, sense bluetooth i òbviament també sense connexió amb línia telefònica ni amb accés a dades. Doncs això sembla que té els dies comptats i que ben aviat podrem mantenir el telèfon connectat. Una altra cosa és que el puguem fer servir perquè evidentment a certes alçades no hi ha cobertura i només segurament quan estem despegant o quan estem aterrant tindrem aquesta cobertura que ens permetrà doncs, fer alguna trucada o poder rebre correus abans de que l'avió toqui amb les rodes a terra.
Clar, perquè David sempre s'ha dit que s'havien de tancar els aparells per evitar interferències, no? I problemes després amb el sistema propi de l'avió.
Sí, quan un telèfon mòbil no té cobertura, que és el que passa quan s'enlaira l'avió, l'antena pròpia del telèfon entra en una activitat, diguéssim, més alta de lo normal per buscar noves cèl·lules de comunicació, per buscar cobertura, al cap i al fi. Clar, amb un aparell tan petit com pot ser un avió que hi hagi 150 o 200 telèfons mòbils buscant cobertura, això podria interferir amb la maquinària de l'avió, amb les eines de connectivitat o de connexió que té l'avió, no? I per això ho prohibien. El que passa és que més recentment els propis avions ja tenen el seu propi sistema per inhibir certa senyal i que els seus sistemes de comunicació no tinguin interferències amb telèfons mòbils ni amb cap altre dispositiu que portin els passatgers. És a dir, que en aquest sentit, aquestes interferències haurien de quedar al marge. També s'ha dit, ara que es podrà fer servir el telèfon, que si el comandant en un moment determinat considera que, bé, doncs que hi ha massa interferències o que hi ha algun problema, ell pot demanar a través del sistema de megafonia interna que els passatgers posin els dispositius en mode avió o que els parin directament.
Clar.
Però vaja, jo aquí el que diria és tampoc canviarà molt la cosa, a no ser que tinguem cobertura per altres sistemes, quan arribi el 6G o quan tinguem realment una cobertura que permeti doncs, això, que 10.000 metres d'alçada hi hagi certs operadors que donin servei. Aquí també hi ha una altra qüestió de que els operadors poden donar cobertura a nivell terrestre, però a nivell aeri això ja és un espai que s'escapa de la legislació.
Clar,
i bé, és un debat més legal que no pas tècnic.
De totes maneres, suposo que cada companyia també anirà fent una mica el que li sembli, no? És a dir, que això és igual en algunes sí, en altres no, en moment sí, però vaja, la possibilitat la tindrem.
Sí, i de fet arriba una mica tard, perquè el fet de trucar per telèfon segurament és de les coses que menys fem amb un telèfon mòbil. Enviem whatsapps, enviem correus, mirem xarxes socials, mirem Netflix, escoltem música, però trucar segurament no estaria entre el top 5 de coses que més fem amb un telèfon mòbil. I des de ja fa uns quants anys que moltes aerolínies ofereixen wifi i que per
sí.
Tant totes aquestes altres coses com pot ser enviar correus, treballar, enviar whatsapps o descarregar-se documents ja es pot fer amb un avió. Vull dir que això de poder trucar per telèfon arriba una mica tard.
Molt bé. Doncs bé, sapigueu, si heu d'agafar avions, que aquestes opcions, encara que arribin tard, les podrem tenir. Canviem ara, bé, potser hauríem d'agafar un avió per marxar cap a Xina, perquè allà hi ha diversos, bueno, tenen molts problemes en diversos àmbits, però també pel que fa a les tecnològiques i en concret a Apple. Què li està passant a Apple a Xina?
Apple ja fa molts anys que va moure part de la seva producció i concretament la producció dels iPhone, que és segurament el producte més exitós de la història d'Apple, a la Xina, concretament a una empresa que es diu Foxconn, que primer era una factoria petitona, però que arrel de convertir-se en proveïdor d'Apple ha acabat construint una autèntica ciutat on es fabriquen els dispositius d'Apple. De fet, es coneix com a iPhone City la ubicació on estan les factories de Foxconn. El tema és que recentment, a dins del que és aquestes factories de Foxconn, va haver-hi un brot de Covid, però clar, estem arribant a aquella època de l'any de Thanksgiving, d'Acció de Gràcies, del Black Friday, de Nadal, i no, bé, es va obligar els treballadors a quedar-se a la factoria, no podien agafar-se baixes, i això va provocar una revolta amb la plantilla, que ha fet que fins a 20.000 persones renunciessin al seu lloc de treball per protestar per les condicions en les que els feien treballar. I en aquest sentit, doncs, la producció d'iPhones del mes de novembre s'ha vist disminuïda en un 30%, lo qual en aquesta època de l'any és per una companyia que depèn en mesura important de les vendes d'aquesta època, és un impacte molt fort. Però bé, és un exemple més del xoc entre els drets laborals dels treballadors, i fins i tot en aquest cas jo parlaria fins i tot de drets humans, no? D'una persona que està malalta que pugui anar-se'n a casa i que no hagi d'estar treballant en un ambient, a més en una fase de pandèmia, que encara està activa, no? El xoc entre aquests drets i el capitalisme més salvatge de les companyies que necessiten fabricar per poder vendre ara per Nadal.
Clar, perquè entenc, David, que són fàbriques o companyies subcontractades per Apple, o pertanyen a Apple aquests treballadors?
Són, aviam, en el cas de la fabricació a Xina hi ha una regulació força estricta en aquest sentit, i per tant són, no pertany a Apple, però bé, els contractes que vinculen a Foxconn amb Apple són extensos i molt vinculants, i com dèiem, Foxconn ha passat de ser una petita empresa de fabricació industrial a tenir una autèntica ciutat en la qual es fabriquen tot tipus de dispositius per Apple, principalment els iPhones, que com diem són el producte més venut de la companyia de la poma, però bé, en aquest cas l'impacte que té el conflicte de Foxconn afecta directament als resultats d'Apple, i veurem doncs quin impacte té a nivell de vendes i de resultats.
Clar, i a més és un tema que, com tu ara deies, no és nou d'ara, és a dir, que ja fa temps que tot aquest problema hi és. Això pot marcar un precedent, en el sentit que el fet que aquestes 20.000 persones hagin dit aquí us quedeu, de fet no sé si eren ells o era una altra factoria, perquè sé que amb el tema de política de Covid-0 han tingut problemes a diferents empreses, de gent que marxava caminant pel carrer, marxava directament de les empreses per arribar a casa seva, encara que fos a peu, perquè bé, no es trobaven en aquestes situacions, no? Clar, això és una cosa que, si es va repetint, afecta a la companyia, i no sé si això pot fer o forçar que hi hagin canvis.
Bé, hi ha una frase en castellà que diu que quien a hierro mata, a hierro muere. En el seu moment Apple va decidir moure la producció a la Xina, segurament perquè les condicions laborals i econòmiques que podien obtenir fabricant allà eren més favorables per ells que no pas si fabricaven a Europa o Estats Units, però a la Xina mica en mica s'ha anat despertant, ha creat aquesta classe mitja, i evidentment els treballadors també reclamen els drets que són seus, i s'està equiparant el que és la producció i la fabricació a la Xina al que és en altres ambients occidentals. I això per les companyies com en aquest cas Apple, però que com bé deies passa amb moltes altres empreses, doncs els hi està suposant un mal de cap, i pot passar dues coses: o bé que busquin començar a deslocalitzar plantes de fabricació que actualment tenen a la Xina i buscar altres latituds on muntar aquesta fabricació, o bé que d'una vegada per totes doncs pactin unes condicions que siguin raonables i justes i que els drets dels treballadors siguin, si més no, equivalents als que ofereixen els seus treballadors a Estats Units o a Europa o a altres mercats.
Doncs bé, malauradament hem de sentir aquestes notícies, esperem que en un futur no hagin de ser d'aquesta manera. Hem de parlar d'Alexa també, David, perquè no està en el seu millor moment, no, podríem dir?
No massa. En aquests últims mesos, les grans companyies tecnològiques, ara parlàvem de la crisi aquesta que té Apple amb Foxconn, en les últimes setmanes havíem parlat també de com Elon Musk havia fet fora la meitat de la plantilla de Twitter, que en Mark Zuckerberg havia fet fora el 10% de la plantilla de Facebook. És a dir, els acomiadaments són molt importants, i en aquest cas la notícia és que Amazon farà una retallada de 10.000 llocs de treball a la companyia, i que la divisió que pateix més directament aquest impacte de les retallades és la divisió d'Alexa, aquest assistent de veu, el que li podem demanar des de que ens reprodueixi una cançó a que ens digui quin serà la previsió meteorològica, i que sembla que no està complint amb les expectatives que tenia Amazon. És una divisió que cada any suposa una inversió de 10.000 milions de dòlars per la companyia.
Déu-n'hi-do.
I, a diferència d'altres dispositius d'Amazon, com pot ser el Kindle, que realment genera molt de negoci, el cas dels altaveus intel·ligents doncs no està funcionant. Perquè en el cas del Kindle, que és el lector de llibres electrònics, clar, tu un Kindle o compres llibres electrònics o no el fas servir. Per tant, ells et poden vendre el Kindle molt barat, a preu de cost, perquè saben que després cada llibre que tu compres els estàs
generant negoci. És com les cafeteres de càpsules, no? En certa manera.
Ah, exacte, correcte. I en canvi el que s'estan trobant amb els altaveus intel·ligents, amb l'Alexa, és que la gent compra l'altaveu també a preu de cost, és a dir, amb un preu que a Amazon no li reporta beneficis, però després no el fan servir per comprar res. El fan servir, això, el que dèiem abans, per posar música, per jugar, per saber quin temps farà, però no el fan servir per comprar producte, que és el que era l'objectiu econòmic d'Amazon a l'hora de tenir aquest producte.
Clar, i això li passa igual a... Bueno, Google és una altra plataforma, però al seu moment, quan va haver-hi el boom, no recordo, poder fa un parell o tres d'anys, dels altaveus intel·ligents, no?, i que recordo que era un regal típic de Nadal, etcètera, fa un temps es venia com que això era com el futur, no?, que a casa tots ens mouríem durant ordres i parlant, i llavors aquests altaveus farien anar coses. Vol dir que això no ha acabat de quallar, que ha anat cap a un altre cantó, que no ho sé si el que se'ns havia venut o el que en aquell moment es pensava, que tot aniria molt més domòtic i centralitzat, etc., encara anem lents?
Jo diria que aquesta vessant, la vessant de domòtica, sí que progressa adequadament fent servir, ara que ve el temps de posar les notes, podríem dir que aquesta vessant de la domòtica progressa adequadament. La que necessita millorar és la del retorn econòmic que tenen aquests altaveus. És a dir, companyies com Amazon o com Apple o com Google, la seva teoria és: jo et venc a l'altaveu a preu de cost, i després guanyaré diners amb els productes que tu compraràs a través de l'altaveu, o per exemple, en el cas de Google, perquè t'ensenyaré publicitat. Però ni d'una banda la gent està fent servir els altaveus per comprar, ni tampoc Google està trobant una massa d'anunciants com per poder fer servir aquests altaveus o aquestes pantalles per col·locar publicitat.
Clar.
en què pot derivar, perquè realment sí que es fan servir els altaveus, és a dir, la gent els fa servir, escolta música o els fa servir per temes d'això, no? Engegar els llums o la rentadora o posar en marxa la calefacció, però no els fan servir per comprar. Aleshores poden passar dues coses: o bé que pugin notablement el seu preu, és a dir, que quan vulguis comprar la nova versió de l'Alexa o del Google Home o del Google Nest et costi més del que costa ara, o bé anar a models de subscripció, és a dir, que tu pagaràs poder molt poquet o fins i tot igual te'l regalen l'aparell i llavors pagaràs una quota mensual per poder fer servir tot això que dèiem ara, per escoltar música, per posar en marxa la calefacció, etc. Uh-huh. Veurem, és a dir, la tecnologia jo crec que ha arribat per quedar-se, però que s'ha de reinventar és el model de negoci que hi ha al darrere, i la prova és aquesta, no? Que Amazon ha retallat molt notablement la plantilla que tenia dedicada a aquesta línia de negoci.
Doncs ho anirem seguint, evidentment. S'acosten festes i també un altre dia, David, ens parles una mica del top 10 de qüestions tecnològiques que es poden regalar aquestes festes, si et sembla. Ja t'emplaço perquè t'ho vagis preparant.
Ens ho preparem, així ho farem.
Perfecte, David Gené, de Volcànic Internet, moltíssimes gràcies per aquesta explicació. Ho hem après, com sempre, alguna cosa nova. Gràcies, David.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.